Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Sis minuts que passen de les 5 de la tarda, darrera hora del Fabricació. Continuem, continuem parlant amb qui ho fa, això. Ho fas tu, Harc, eh?
Vas no, el Jordi.
Ah, ho feies tu, Jordi? No, però qui ho feia? No,
feia jo. Jo bufo, ell està tan en forma que no, va sobrat.
Jordi Soler, director tècnic i coordinador d'esdeveniments de DIR, està aquí amb nosaltres perquè estàvem parlant de les festes de Nadal, que són sinònims, Jordi, d'excessos, de desordres horaris, de nervis, i per això aquest 4 de gener hem dit convidem el Jordi del DIR, eh? Que ho han trobat molt oportú per posar-nos a mans de grans professionals.
Del nostre guru.
Que ens heu de redreçar una mica aquest 2024. 4 dies portem.
Farem el que podrem, sí.
I ara, o sigui, ara estàvem escoltant la Sandra i al mateix temps també dejar que tu li plantejaves una pregunta al Jordi, que jo crec que és clau, no? El fet de que és allò, no?, que fa que continuem, no?, enganxats.
Exacte, aquesta famosa motivació, no? I tu ho apuntaves que potser el fet aquest, no?, de perdre pes, potser que és el que molta gent té al cap, no?, sobretot després de festes, que potser no és suficient.
Sí, a veure, tenim molt posat dintre la cultura el fer el propòsit. Uh-huh. I el propòsit s'ha convertit en una espècie de dic que faré una cosa i aquí ho deixo, no? Que uh-huh. Ha quedat molt guai dir-ho i ja està.
Clar, no et compromets, no? Hi ha un compromís real.
Compromís. Uh-huh. És a dir, fer un propòsit vol dir que és un objectiu. Aquest objectiu ha de tenir unes metes assolibles. Aquest, uh-huh. A més, ha de ser quantificable. Has de fer un seguiment, no? És dir, pujaré a l'Everest, vinga, ja, sí, molt bé. I què faràs per pujar a l'Everest, no? Doncs pues el mateix. Vull perdre pes, ja. Quants? Ah, no sé, vull perdre pes. Així de gent que tenim al gimnàs que moltes vegades ens diu vull perdre pes, quants en vols perdre? La primera pregunta que fem és quantes en vols perdre? Ah, no sé, suficient com per... No, quants? 5, 10, 15... Si tens una xifra al cap, és molt més fàcil veure un progrés. I el que comentàvem ara en off, no? No necessàriament la motivació quan comences el gimnàs ha de ser perdre pes o perquè tinc una cursa o perquè... No, ha de ser algo que realment a tu t'enganxi en el gimnàs. Que potser l'objectiu és anar a la cursa, però què és el que et motivarà des del dia d'avui a córrer, per exemple, a la cursa de Diagonal?
Però això
no?
Com ho sabem? Perquè ara jo t'estava donant exemples...
Amb la persona, això.
És un tracte personalitzat.
Quin de fer una introspecció.
Clar, és a dir, el que tu et motiva no et motiva a mi i potser tenia el mateix objectiu. El que a mi em faci anar al gimnàs no serà el mateix que et farà anar a tu. Ah. El que farà que jo estigui al gimnàs no serà el mateix que et farà estar a tu. Potser tu et fa estar el fet de socialitzar, no? Llavors, potser, tot el treball de força, tot el treball de... Una gran part d'aquest treball l'has de fer dintre una sala de dirigides, amb mm-hmm. més gent al teu voltant, mm-hmm. i allà crea un col·lectiu, un lligam...
Ja es coneixen totes, quan hi vaig, en aquestes classes.
I què passa? Si va una, va l'altra. I si no vas, et diran, ei, ahir no vas venir. Ja està.
Això m'agrada.
Passant llista.
Oh, clar.
Escolta'm, fins quina hora et pots quedar, Jordi? Perquè ara em fas
Dóna'm
patir.
5 minuts màxim.
5 minuts, va, sí. 5 minuts. Promocions, perquè sempre ens passa això, que també és com un reclam, diguéssim, sí. Comença l'any i els gimnasos, concretament el DIR, ens ho poseu molt fàcil.
Sí, la veritat és que hem tancat l'any i estem fins al dia 15, més o menys, d'aquest mes. Estem amb unes promocions molt interessants. Ara mateix tenim un 6+6, és a dir, t'apuntes 6 mesos i te'n regalem 6. I crec que és una tarifa bastant interessant pel tipus de gimnàs que tenim, per les instal·lacions en si, no? Perquè tens de tot, tens de tot. O sigui, no és allò de... Tinc un gimnàs i em falta alguna cosa. No, ho tens tot. A partir d'aquí tu decideixes, no?
Però és que és fantàstic.
Dutxa inclosa?
Dutxa inclosa.
A veure, sí, entrem en el tema. Va. Després de qualsevol tipus d'activitat, ens hem de dutxar o no?
Recomanable per higiene.
I sobretot,
per higiene física i sobretot per la sensació de... Oh, que bé, no? L'aigua calenta relaxa.
Relaxa. I ho fem on ho fem?
A la dutxa del gimnàs.
Del gimnàs, eh? Va.
Què
vols que ho podrem seguir fent?
Ho pots dir o no?
Ho podeu seguir fent, sí.
Al dir-ho, ho podrem seguir fent?
I tant, i a tots els gimnasos, sí. Al final, crec que l'endemà mateix en què el conseller va dir el que va dir, es va rectificar públicament. Per tant, és bo per part d'ell que ho rectifiqués i que tragués una mica aquest teu sobre el coll que teníem als gimnasos, perquè la mesura era bastant punyent.
Jo crec que ha quedat molt clar.
No, i tu apuntaves també el fet aquest, no?, que la gent que es dutxa al gimnàs ho fa precisament perquè després no es dutxa a casa i aquest estalvi dir, potser no estava justificat.
Exacte, és a dir, si tu ho fas com a mesura d'estalvi, al meu entendre, tancar dutxes a instal·lacions esportives, la gent no es deixarà de dutxar. I allò que no fas en una instal·lació esportiva,
ho faràs a casa.
Ho faràs a casa. Entens? Per tant, on està l'estalvi realment d'aigua, no? Perquè molta gent, el que ve a primera hora del matí, no es dutxarà a casa, al de Barça per tornar-se a dutxar després del gimnàs. Mm. Per tant, ja es dutxa. Per tant, tot aquell dia ja anirà dutxat. Al vespre pot decidir dutxar-se abans d'anar a dormir o no. Si té la pràctica habitual d'anar cada dia a primer matí, es dutxarà cada matí després de fer esport. Al acabar el migdia, es dutxa al migdia. Potser el vespre torna a dutxar-se o l'endemà al matí, depèn del tipus de feina que tingui. Però principalment es dutxarà al migdia amb nosaltres. I el que ve al vespre, es dutxa al vespre, arriba a casa, sopa al llit i l'endemà a treballar. És a dir, la majoria de gent, principalment, que es dutxa al gimnàs i fins l'endemà no es torna a dutxar. Llavors, si tu impedeixes la dutxa al gimnàs, penso que llavors el cost d'aigua caurà o recaurà directament a l'usuari
particular de
particular.
Casa.
Per tant, no farem un estalvi real.
Mm-hmm. Yeah. Jordi, va,
què?
Ja, consell final per tots aquells oients que diguin, ostres, és que no sé, no sé si apuntar-me, si no, va, què faig? Com els no. animaries?
Com els animaria? Ui, és la pregunta aquesta. Saps què passa? Que com que tinc tan interioritzat binomi esport i salut, no entenc aquella gent que no fa esport. Sí? Potser el problema està més en esport i seguretat, o esport i... Bueno, no sabria dir l'altre binomi, no? Perquè hem passat a saber que hem de fer esport, a potser fer reptes esportius a un punt agosarats que porten a vegades doncs, a lesions o a riscos reals, no? Per tant, no entenc aquella gent que no faci esport o no entengui els beneficis de l'esport, perquè l'esport al final t'ajuda a nivell psicològic, t'ajuda a nivell físic, t'ajuda a perdre pes, a mantenir pes, a alliberar estrès, a treure les tensions aquestes que pots acumular a casa, a la feina, a l'entorn d'amics. Llavors...
Que tu veus tot beneficis.
Clar,
no?
Llavors,
clar.
És allò que dius, no entenc què fas que no estàs al gimnàs.
També
no.
És veritat que dius, això diu que dius de l'estrès, però hi ha molta gent al gimnàs que va amb el telèfon, mòbil, sí. La música... Què en recomanes fer-ho així o no?
Lo de la música, va per com es diu ara, per... No em sortirà la paraula.
Segments de...
No em surt la paraula, ja em sortirà.
A veure, dona'ns pistes.
Però, per exemple, hi ha gent que porta la música perquè s'abstrau. Hi ha gent que porta la música perquè és un missatge de dir no em molestis.
Per aïllar-se.
Això ho fan moltes noies.
Perquè, perquè no parlin
perquè no
hi hagi
les moscones.
Ah,
ben vist. Porto els cascos i a mi no em deixen, saps? Ja. Deixen el meu rotllo.
Sí.
Hi ha molta gent que porta la música perquè al final la música t'aïlla, et genera el teu món, saps? Vas al teu rotllo, això. Lo dels mòbils és un altre tema. Lo dels mòbils és un problema que tenim associat a la societat. Mm-hmm. I és que estem enganxats a les pantalles.
A tot arreu. I fins i tot quan fem exercicis. Jo cada vegada saps que escolto més. Mira, que estava la Eva Santolària de... Santolària, ho he dit bé?
Santolària.
Santolària. El que anava a dir... es veuen sèries, també, als gimnasos.
Sí.
Que sí? Que us han trobat? Vull dir que estàs fent...
Sèries,
allà estàs
sí,
fent
sí.
L'estàtica i de cop i volta... Mira, està veient el capítol de Todos Mienten,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Us hi trobeu, i cada vegada més, no?
Sí, però tampoc no pots impedir que ho facin.
Ah. No, home, clar.
Però home, si es mira la temporada sencera...
És recomanable.
Ja, però sí que és cert, per exemple, tenim les nostres màquines, tenim uns cartellers que posa mentre descanses, deixa a un altre usuari.
Bé.
I això dona peu a que l'usuari que vol fer ús li digui, escolta, anem intercanviant posicions, perquè si no la gent es queda asseguda a la màquina i els altres per pudor
clar,
no diuen res.
No diuen res.
I si hi ha el cartell, el reforces per poder dir, ei, mentre tu descanses, jo treballo.
Això t'ho diran a tu, Mercè, en va, no, portes ja 2 hores a la cinta, deixa'm ara córrer una estoneta a mi.
Tant de bo. Jordi Soler, a veure, parlem abans del 16 de març?
Parlem abans del 16 de
no?
març.
No? Fem una mica de promoció perquè la gent s'apunti en aquesta cursa.
Aquesta s'apunta molt ràpid, són 200 dorsals.
Ui,
i
que
acostumen a anar-hi els habituals. Sí, 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 és allò, quan surt a Championship,
pum,
s'inscriuen.
Quants
i...
anys fa que la feu?
35.
Cul, carai.
Mercè,
som a temps o no d'apuntar-nos-hi, Jordi?
No sé si estan obertes encara les inscripcions. Ho hauria de parlar amb l'Andreu Vallvé, de Championship, que és qui porta les inscripcions.
Pregunta-li.
Nosaltres som...
Partners.
Partners i, bueno, i portem tot el tema de col·laboració juntament amb la Fundació Cors Units de l'Hospital de Sant Pau.
Ah, molt bé.
Sí.
Quina hora és la cursa? Sol ser?
Diria, si de memòria, si no és les 9, 9:30, por ahí, del matí.
De matí?
Sí, ara em fas dubtar, perquè tinc tantes hores al cap de tantes curses que ara em fas dubtar. Però potser fins a l'altre a les 10? No, jo
crec que és a les 9:30. I és entre setmana o cap de setmana?
Dissabte.
Bé.
Vaja, que volíem enviar la Jarque.
Perfecte.
Bueno, escolta, ja te l'enviarem un altre dia, la Jarque, Jordi? Vosaltres no teníeu una classe pendent,
també? Sí, i tant.
I què ha passat?
Ai, mira, els horaris.
Encara l'espero.
Va molt sol·licitat,
encara
el Jordi.
Jordi Soler, torna quan vulguis.
Molt bé.
Aquí a Fabricació Pròpia.
Encantat.
Mira, si voleu fer una ullada a tot el que ens ha explicat el Jordi, ho trobareu a la pàgina web del DIR, allà, amb totes les promocions. Aquest 6 més 6.
6 més 6.
6 més 6. 12.
Sí, sí, això és així.
És un any. Jordi, gràcies, que tinguis bon any.
A vosaltres, igualment.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Va, que passant dos minuts d'un quart de sis de la tarda, seguim avançant aquí el Fabricació, però abans de parlar, perquè clar, ara estem parlant d'aquest festival de virus que hi ha en aquests dies que circula per casa nostra, virus de tot tipus. Què podem fer des del camp de la nutrició? En parlarem tot seguit amb l'Aleix Blasco, que és membre de la Junta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya, però abans us vull fer un anunci rapidíssimament, perquè demà, aquí al Fabricació Pròpia, passen els Reis abans d'hora i ens han deixat un abonament anual pel cinema Girona. En parlarem durant el programa i us explicarem què heu de fer si podeu i si voleu aconseguir doncs, aquest abonament anual per anar durant tot aquest 2024 als cinemes Girona. Això serà durant la Fabricació Pròpia de demà. Constipat, grip, Covid, ara ho dèiem, aquestes festes de gastroenteritis, de tot. Aquestes festes de Nadal estan sent un autèntic festival de virus. No hi ha família o grup de treball que no compti amb alguna baixa a aquestes dates. I, de fet, les autoritats sanitàries han fet una crida a recuperar doncs, de la mascareta quan comencis a tenir símptomes de qualsevol virus respiratori. El Sistema de Salut de Catalunya té tots els dispositius assistencials en marxa per donar resposta justament a aquest increment de la circulació de virus respiratoris i que, per altra banda, també és habitual durant aquesta època de l'any. Protegir-nos, cuidar-nos davant del virus no només passa però per la mascareta, ventilar els espais o limitar els contactes, que això ja ho hauríem de tenir de calaix. Però també passa per cuidar bé el nostre sistema immune a través de l'alimentació. És per això que avui volem parlar, dedicar uns minuts a tocar aquest tema amb l'Àlex Blasco. Ell és membre de la Junta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes, com dèiem, de casa nostra. Àlex, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per entrar al Fabricació Pròpia. Àlex, com estàs tu? Com et trobes? Lliure de virus o no?
De moment sí, no cap del trident, no? De gastroenteritis, gripa i Covid, de moment res.
És el trident de virus, no, Àlex?
Sí, ja... s'està veient molt per aquí a l'hospital, hi ha un repunt important.
Clar. Davant d'aquest festival de virus, què podem fer els que no estem contagiats a nivell alimentari? O sigui, què podem fer a través de la nostra alimentació, no? Què podrem fer, per, sobretot, Àlex, per reforçar el nostre sistema immune?
M'encantaria dir-te, no?, que ja, mira, si menges això o allò, o fas això, el sistema immunitari et pujarà a tope. Però, malauradament, no hi ha res, no? No hi ha cap aliment o nutrient que específicament augmenti el sistema immunitari, però el que sí que és cert que una alimentació equilibrada i variada, rica sobretot en fruites, verdures, hortalisses, llegums, sí que ajudarà a que el nostre sistema immunitari funcioni correctament.
Clar, i suposo que es pot... Ara justament també et volia parlar dels aliments que hem d'evitar, perquè jo crec que els aliments que hem d'evitar són més clars, no?, que els aliments que ens poden potenciar el sistema immune, però que són una alimentació, Àlex, que ens pot anar bé per tots aquells oients que diguin no, és que jo ja hi he sortit, no?, d'algun d'aquests virus del trident, o potser d'aquells que encara no hi hem entrat, no?, en aquest trident.
Clar, sobretot els que ja han sortit, enhorabona.
Enhorabona, primer de tot, enhorabona.
Ho hauran passat malament, però és continuar amb els hàbits saludables, d'acord? A nivell de prevenció, sí que és veritat que és això que et comentava, no?, alimentació variada, saludable, etc. El que passa és que sí que ens trobem la gent que ja ho està tenint, no?, sobretot quan aquesta sintomatologia és més lleu. Doncs aquí anirem, sí que podem fer certes estratègies alimentàries per cobrir aquests símptomes, no?, que doncs la mucositat, la gastroenteritis, si hi ha diarrees o vòmits, doncs des d'aquí sí que podem anar actuant amb certes recomanacions.
Uh-huh. Quines són aquestes recomanacions, Àlex? Què ens diries?
Sobretot amb el tema grip, Covid, si hi ha febre, sobretot, el que més preocupa seria una mica el tema de deshidratació, no? Si hi ha vòmits, diarrees, també pot afectar. I amb això, doncs, el que s'hauria de fer és una bona hidratació a base d'aigua o brous o infusions. I aquí sí que deixa'm dir, i ara que tinc l'oportunitat de que ens doneu altaveu, és que una cosa que es fa molt sovint amb el tractament de la diarrea és donar begudes per esportistes, l'Aquarius,
sí.
I això és un error bastant greu que inclús pot fer que empitjorin aquestes diarrees perquè són begudes que no estan preparades per això. Són molt, molt riques en sucres i això pot fer que empitjorin aquestes diarrees. Llavors, si haguessin de fer alguna beguda especial, són les els sueros de rehidratació oral que venen a les farmàcies, que són els indicats perquè ens donaran els electròlits que realment ens falten quan tenim aquesta sintomatologia.
Ostres, Àlex, però fas bé de dir-ho, perquè realment, doncs, quan tens problemes de panxa, diguéssim, aquestes diarrees, el primer que penses és amb això mateix, amb aquest tipus de begudes.
Inclús a l'hospital ens ho demanen molt les infermeres o les TCAIs, ens ho demanen molt, i és una cosa que també hem de fer educació en aquest aspecte.
Clar, dit això, quins aliments hem d'evitar, sobretot per potenciar el nostre sistema immune, que ens havia quedat pendent, Àlex?
Sí, i tant. Mira, el que evidentment s'ha d'evitar són begudes alcohòliques, productes ultraprocessats a base de brioxeria, rics en sucres, en greixos saturats, en sal, no? Tipus embotits, tipus snacks, tipus galetes, dolços i refrescos i begudes alcohòliques. Aquest seria, diríem, el meu top 5 d'aliments a evitar.
D'acord. I jo també estava pensant ara el tema de com cuinem els aliments que hem de reforçar aquests dies, doncs, que potser tenim més probabilitats de caure per culpa d'algun virus. Què hem de fer? No? Com els hem de cuinar? És important la manera de cuinar-los per no perdre els seus nutrients, o és indiferent?
No, influeix. La manera de cuinar sí que influeix, sobretot en el que són verdures i així. Clar, si les bullim, no, aquesta aigua, aquests minerals se'n van a aquesta aigua, que si després les aprofitem per fer un brou o per fer una sopa, doncs bé està, no? un brou inclús per beure. En canvi, si aquesta cocció la fem al vapor, conserva molt més aquestes propietats de vitamines, antioxidants, etc. Altes temperatures durant molt de temps també farà que perdin més aquests nutrients. Llavors, diríem que serien coccions en sec, no? Tipus forn, tipus vapor, i que no siguin de molt temps.
Clar, jo ara estava pensant també, Àlex, que hi ha aliments amb més poder antibiòtic que altres. Això sí que existeixen, no?, aquest tipus d'aliments?
Sí, bueno, existeixen, no? Es parla molt de l'all...
Això, de la farigola.
Farigola. De fet, la farigola sí que es pot utilitzar molt si tenim irritació a la gola, si ens surten llagues, pot anar molt bé per pal·liar una mica aquest dolor, no? I el gingebre també pot anar bé per si hi ha nàusees o vòmits, pot ajudar, no? Dones embarassades o pacients amb tractaments oncològics, doncs es recomana a vegades fer infusions de gingebre per pal·liar una mica aquesta sintomatologia. I amb l'all i la ceba, bueno, hi ha una mica de controvèrsia, no?, en l'evidència científica, però sí que alguna cosa s'ha sentit de que pugui tenir algun component que pugui tenir aquests efectes, però bueno, encara no seria algo seriós com per recomanar-ho.
Ja. Abans ens deies que el més important, gairebé per afrontar aquest trident de virus que feia en relació a l'ex, és la hidratació, que és fonamental, no? Però quanta aigua, per exemple, hem de beure? Perquè aquest és un altre debat, no? Dèiem, sí, has de beure tanta aigua com puguis. No sé si jo fins...
Sí, també hi ha el mite, no?, dels 2 litres al dia o dels 8 gots d'aigua al dia. Però, clar, no el necessita el mateix un nen que una persona gran, que una persona jove esportista. Llavors, generalitzar aquesta quantitat a la població general és una mica complicat. Llavors, és una mica... sempre parlem de població general, no? Entenem que no hi ha cap patologia. Doncs la recomanació seria beure segons la sensació de set que un té. Sí que és veritat que en persones grans o nens petits sí que ens hem de cuidar una mica més en anar oferint aigua sovint, perquè bueno, es poden oblidar o no tenen aquest hàbit, i per ells també és molt important.
Aquest hàbit que ara et preguntava per l'aigua, però també es pot aprofitar per fer-nos una infusió que reforci també aquesta necessitat de líquid, no? O què és,
sí, per suposat. Mira, per hidratar-se, bàsicament, vindria a ser aigua, infusions, brous, i el que no serien com font d'hidratació seria la llet o els sucs, per exemple, inclús encara que fossin naturals, no seria com a font d'hidratació. per persones grans que a vegades tenen problemes per empassar líquids, doncs també es poden recomanar gelatines o aigües gelificades per cobrir aquestes necessitats d'hidratació.
Uh-huh. I què fem amb els sucs de taronja? Perquè també això és un altre gran mite, Àlex.
Què necessites saber del suc de taronja? Recent exprimit, no perd les vitamines.
Va.
D'acord? O sigui, tu el pots deixar, si vols, 10, 15 minuts o 20 minuts allà i no perdre les vitamines. El que passa que sí que diríem que efectes metabòlics es comporta quasi com un refresc, perquè quan nosaltres hem separat tota aquesta fibra, no, de la taronja i l'hem traspassat al suc, diguem que t'estàs bevent el sucre de tres taronges de cop, no? I això metabòlicament, doncs, aquest sucre fa que augmenti una mica, bueno, hi ha el risc de càries, obesitat, etc. Però en un context d'alimentació saludable, amb activitat física, no hi ha cap problema en prendre algun suc natural de tant en quant.
Val. Àlex, ara ens centrem una mica amb el virus, diguéssim, aquesta gastroenteritis, que jo no sé, tu estàs al Sant Pau, no?, si no m'equivoco, Àlex, treballant.
Sí.
D'aquest trident, quin és el que ara tu diries que bueno, que té...
Sí, per lo que estic veient més seria gripa, seguit de Covid i després ja la gastroenteritis. El que passa que a vegades també sintomatologia de Covid pot ser també gastroenteritis. Clar. Llavors, a vegades no se sap si realment és el virus, no, propi de gastroenteritis, o que és un símptoma d'aquestes patologies.
Però, Àlex, aquest virus, doncs, que està circulant, que aquesta gastroenteritis, que diuen, són 24 hores, no?
Sí, realment, sí.
És que són 24 hores.
Però molt fotudes.
I molt fotudes.
Sí, llavors aquí, bueno, realment també sentir una mica el cos, no?, el que ens demana, i també d'on venim, no?, d'una època en què s'estan concentrant molts àpats molt densos, no?, molt calòrics, i llavors tot això fa que, llavors aquí diria sentir el cos una mica segons la sensació de gana i optar per coses suaus, tipus brous o coccions senzilles que parlàvem abans, no?, vapors, bullits, no?, una crema de verdures, un peix bullit, coses que siguin molt suaus, no irritin l'estómac i que tampoc ens saciïn massa, doncs, per no tenir aquesta sensació de plenitud constant.
Clar, i jo moltes vegades, Àlex, que vas sortint d'aquestes 24 hores i ja comences a tenir una mica de gana, ja estàs encoratjat. Aquí li hem de fer cas al nostre estómac o no? O seguim una dieta...
Sí, hem de fer cas a l'estómac, però vigilar amb el cap, que a vegades ens diu, no?, que ataca això.
Ah, això.
Una mica de contenció, i almenys durant un dia o dos més anar provant, aviam com va caient tot això, com es va tolerant, i a mesura que ho anem tolerant bé, doncs ja podem començar, doncs, provant unes planxes, i després ja podem anar progressant. Si veiem que algun fregit en poca quantitat, doncs, cau bé, doncs ja a partir d'aquí ja podem normalitzar l'alimentació.
I aquestes dietes, ara que també apuntaves tu, és que, Harke, tu que estàs aquí apuntant tot, Àlex, és que avui, clar, era el dia per parlar amb tu, perquè a banda d'aquest trident de virus, també tenim el tema dels excessos d'aquests dies. Això com podem afrontar-ho?
Això dona per un tema a part, també, eh? Això dona per un programa a part. No, aviam, sí que és veritat que s'han concentrat molts àpats molt calòrics, ja no només per les festes, sinó també per altres compromisos, no? El sopar de l'empresa, del gimnàs, amb els amics... doncs ara seria tornar a la rutina habitual, o sigui, que ens hem passat, però en un context, si seguim alimentació saludable amb activitat física, doncs ens continua fent això, sense haver de compensar res. Aquestes formes de compensar no estaria gaire d'acord, sinó amortiguar. Seria una mica...
Aquest seria el concepte, que hauríem de canviar.
Sí, més que compensar, seria amortiguar. Si això de deixo de dinar perquè soparé fort, potser no és una bona estratègia, perquè potser ens pot portar inclús algun atracor, no?, algun afartament de menjar. Llavors és menjar normal i després, doncs, i ara que torna tota la normalitat, doncs intentar tornar a la nostra rutina habitual d'àpats i d'activitat física.
I va, una última... Bueno, te'n faig dues més. Un cop hem passat la malaltia, recorda'ns què podem fer per recuperar aquesta energia, perquè ens quedem, però, aixafats, aplatanats...
Cao!
Sí, no, és tornar a menjar el que habitualment menjàvem, d'acord? O sigui, és provar fer-ho progressiu, no començar de 0 a 100, perquè si no sí que és veritat que si hem tingut l'estómac irritant o els budells així una mica delicats, si li fotem tralla de cop, doncs pot ser que fem passos enrere.
Clar.
Llavors seria progressiu començar doncs, okay, també amb coses suaus i després ja ens posem a menjar normal, hidratant-nos com fins ara i tampoc té gaire secret, que diguem.
Val.
Que realment és poc el que dures. És la que deies, 24-48 hores tampoc és algo greu, no, si no mengem inclús res.
Bueno, sí, ara estan bé.
No podria jo, eh?
Tu no podries?
No, home.
No, però quan t'hi trobes...
Ah, això sí, no, esclar.
És que no pots. És càlex.
Se et tanca l'estómac.
I sí.
Ara és mala època perquè demà ve el tortell.
Clar, va. Demà passat.
Clar.
És que és això que volíem dir.
No t'avancis, eh? Demà passat.
Què hem de fer, Àlex? Perquè ara ens queda l'última...
No, home, doncs disfrutar-ho amb la canalla i menjar el tortell que sí, vingui sí, de gust. Però, clar, només en els dies assenyalats. El que no era normal o el que no ha de ser habitual és menjar torrons o polvorons des de novembre fins a febrer. Això és el que no...
És que
no,
queden i, clar, sí, què n'has de fer?
Sap greu.
Sí. Cert. No, que caduquen fins l'any següent.
Clar, ja són llestos, ja els fabricants. Sí, clar.
Fa molt bé.
Se les deuen llarga. Àlex, una darrera pregunta que te la fa la Laura, que és una oient, que ens ha escrit un missatge al 663-99-30-62. La Laura comenta que sempre ha sentit a dir que una infusió de llimona, gingebre i mel cada dia l'evitaria el 90%, o doncs fa evitar el 90% dels refredats. Això és cert?
Ho dubto. Dubto que sigui cert, perquè si no ho faríem, no? Hi ha recomanacions de totes les agències de salut, no? Recomanarien això a tota la població, però sí que és veritat que a vegades la mel pot ajudar quan hi ha tos, pot, amb llet, no? Pot ajudar una mica a pal·liar, però em sembla una mica agosarat, no? Afirmar que s'evitaria tant com el 90% de tot això per una beguda que és aigua, llimona o no, amb una infusió. Uh-huh. Ojalà fos.
Tant de bo, i tant.
En principi, ojalà fiquéssim aquests remeis.
Àlex, a mi m'ha semblat molt interessant el que has comentat de l'Aquarius, que és un clàssic, quan tots tenim una mica de mal d'estómac, prendre, doncs, això, Aquarius, per rehidratar-nos. Ja prenem nota, hem d'anar a la farmàcia. I és veritat, perquè a casa també tota la vida, doncs, quan tenies una mica de mal de panxa, t'aconsellaven prendre Coca-Cola, perquè diuen que fa pair. No sé si tu amb això també hi estàs d'acord o no.
Sí, que amb això sí que hi ha una mica més d'evidència, no? Que amb les begudes carbonatades, millor si no són ensucrades, no? Tipus aigua en gas o així, pot ser que quan hi ha nàusees així m'ajudi a pal·liar-ho. Això sí que és cert.
Veus?
Val. Doncs mira, com a mínim, Coca-Cola sí, en aquests casos, un gotet, però veus, Aquarius, una cosa més que m'ha pres.
Si no, després no... Saps això que dius? Ah, Coca-Cola, fums. Jo és que amb la Coca-Cola no tinc límit.
No tens aturador.
No.
Però, bueno, vigila. Estem parlant d'una miqueta, eh? No ens passem.
No ens passem. Àlex, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Àlex Blasco, et trucarem un altre dia.
Sí, home, i tant.
Membre de la Junta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Gràcies a tu per acompanyar-nos avui a la Fabricació Pròpia. Alerta amb el tortell de Reis, Àlex.
El que vulguem.
No, i que li toqui el rei.
Que li toqui el rei.
Ah.
I gràcies per donar-nos aquests consells per frenar els virus i recuperar-nos el més aviat possible. Que vagi molt bé, Àlex.
Gràcies a vosaltres. A reveure.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ja tens el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Aquest 2024, viu-lo amb nosaltres. Un calendari temàtic amb la resposta de l'Església a la crisi climàtica, amb imatges espectaculars de paisatges i elements propis de la creació. I una cita de Laudate Deum, la darrera exhortació apostòlica del Papa Francesc. Un calendari de paret editat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Troba'l gratuïtament al número de Nadal del setmanari Catalunya Cristiana o per només 6 euros al 93 409 27 70. Viu el 2024 amb nosaltres. No et quedis sense el teu calendari.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pòpria amb Mercè Raga.
Minuts que passen de 6:15 de la tarda. Mare meva, quines cares. Santi Jiménez, com estàs?
Molt bé, què tal?
Què tal? Bon any.
Bon any, altra vegada. Sí, sí, és bon any.
Ui, ja està.
Alerta.
Què estàs fent? Què és l'emoció de veure?
Bon any, d'aquí poc. Bona revetlla.
Bon tot.
Bona revetlla, bon Carnestoltes, bona Setmana Santa.
Bon Carnestoltes. No sé ni quan és el Carnestoltes.
No, però és que ja estic fins al nas de...
Ja s'han acabat, ja s'ha acabat tot això?
No, encara no.
Falten els Reis.
Demà passen els Reis. Toni García Ramón, tu com estàs?
No, jo millor, fatal, millor. He estat a punt de morir. A veure, potser exagero.
A veure, sí.
Però és que, a més, has d'espatllar l'ascensor de casa.
Ui, a quin pis vius?
Un setè.
Supera,
fotut.
Harker. Sí.
I...
El meu no s'espatlla mai.
Ja, perquè no tens ascensor.
No, exacte.
Quin gag de Santi Vélez. Hòstia, per què m'han de treballar amb ell? Còmic brillant i ràpid.
Ràpid.
Bueno, ara calla un moment. El que volia dir és que a un setè, és molt difícil, amics.
De baixada, no.
No, de baixada no, et falta qualsevol cosa, però la pujada, l'última vegada, el cinquè, vaig dimitir. Vaig picar a la porta d'una senyora que no sé qui és i vaig dir...
Quedo aquí.
Vaig dir, deixa'm entrar. He comprat uns filets de pollastre, tinc per fer una manideta, deixa'm entrar, descanso i ja només em queden dos pisos. I em va dir, no sé quin és vostè, vaig ser avisat la policia. I vaig haver de pujar els dos pisos que quedaven...
Emmanellat.
Sí, sí. No, és tristíssim.
I demanes menjar per emportar o no? D'aquests
no,
que repartidors.
No, això no.
Si tenen fumut, ja, quan deu veure la teva sol·licitud...
No, perquè ha de baixar-lo a buscar.
Clar.
No, no, pugen. Pugen, tenen...
Pugen als set pisos?
Sí, sí, tenen l'obligació de pujar, és molt fort, això.
Però tu no fas allò de baixar-ne un parell per ajudar-los?
Primer, t'acabo de dir que no demano. Puc demanar si l'ascensor està bé. Si no està bé, no m'agrada putejar.
Ah, d'acord.
Llavors no és que vagi un parell de pisos. No sé per què em prens.
No, li demana la senyora, si fes, la senyora del cinquè.
Però si ho fes...
Deixi-ho anar a la senyora del cinquè.
Si ho fes, no baixaria ni un pis, m'entens? No, si ho fes, jo em quedo a casa meva i que pugi. Que ja està.
Ah, està bé.
Però ha sigut molt dur. Sense ascensor, la veritat, es va espatllar aquest estiu, no l'any passat, tot l'estiu, l'agost, i ha sigut una de les pitjors èpoques de la meva vida. Tant que vaig pensar en quedar-me a viure al replà.
I ja està.
I ja està. Vas baixant coses que baixes.
I ja està.
I fins aquí la meva història.
Molt
no és una història, no és una història entusiasmant.
No.
És trista.
És trista. I el Tigriño, què en diuen aquí, l'Otigriño? Que li pregunti el
Tigriño, Víctor Roque, no?
Pobre.
Avui perdrem, quan? 3-0 o més, Santi?
Ah, podem 3-1, igual.
3-1.
Gol de Tigriño.
Gol de Otigriño.
Tigriño.
Què farem?
No podíem pitjar.
No ho sé, si ho sabia. Sí, que per què m'ho pregunteu? Jo no tinc ni idea.
Perdona,
perquè surt el documental del Núñez.
Diu, jo no en tinc ni idea, diu.
I encara segueix sortint el documental del Núñez, imagina't. Si estic aquí...
Molt pentinat, per cert.
Molt pentinat?
Sí.
És que la Harker està enganxada.
Sí, m'agrada molt.
El teu pentinat?
El Núñez, no.
Ah,
el Núñez, t'agrada molt el Núñez?
El documental de Núñez m'agrada molt.
Anava a dir, si t'agrada molt el Núñez és una filia, ho saps, no?
Tens un problema.
Sí, li agradava a la Maria Lluïsa i a tu. Sí,
era molt petit.
Sí, era petit, era petit. Es manetes.
S'ha explicat, no, la història de... Sí que s'ha explicat.
El quina?
La història... No, és veritat que no és en Núñez, és en Pujol. Sempre em confon.
Sí.
És que... Sí.
Sí, no, em confon.
També era molt petit.
Jo vaig ser unes quantes de Núñez. però no les puc explicar aquí.
Després, no les pots explicar.
Després us explico, no. No, ni aquesta ràdio ni a cap altra.
I no surt el documental, no, doncs, aquestes
no,
històries?
Aquestes
no, no, no.
Hi ha moltes
surt,
coses que no es diuen de Núñez? O sigui, home, queda molt per explicar. Hi haurà un Núñez 2 d'aquí uns anys?
Començant per la seva elecció com a president del Barça, les circumstàncies que l'han portat president, hi ha moltes coses.
Sí, no, però està fet molt curt. O sigui, jo crec que es queda curt. Hi ha moltes coses que es podien explicar molt més.
Només amb el Santi es podia fer 17 capítols d'una hora.
No, sí?
Pobre de mi.
Home, Santi.
Em vols enganxar, això, eh? Mm. Vull tenir ganes de veure'l.
Et treuen poc, trobo.
Bueno.
I vaig estar dues hores parlant, eh?
I què et treuen? 5 cops?
5 o 6, bueno, més que... Bueno, excepte Parera i Gaspar.
Basté també surt molt poc.
Sí, bueno, jo surto més...
Surt menys el Basté que tu.
Exacte. Veus? Això està bé.
Això em recordo com... Vaig anar a parlar... Com, la xica... No, com es diu aquesta noia? Una que parlava així... No me'n recordo.
Gracita Morales.
Vaig anar a parlar un documental sobre Gracita Morales. Crec que era Gracita Morales.
Tu? Per què?
No, volien algú que anés a la contra de Gracita Morales.
Que és molt gratuït anar a la contra de Gracita Morales.
No, perquè pagaven i vaig dir, pues jo si me pagues vull en contra de quien tu quieras, a mi m'és igual, saps què vull dir? Vaig anar allà, vaig estar parlant 5 hores i crec que el documental no surto.
Vas cobrar?
No vas sortir?
No, crec que no surto. Encara no l'he vist. Tampoc sé si era de Gracita Morales, fixa que dic. No me'n recordo de qui era el documental del que vaig anar.
Però en aquest documental del Núñez, el Parera, per exemple... Va anar dos dies, o sigui que va parlar com 4 a 5 hores.
I surt 5 minuts, no?
No, surt bastant.
Surt bastant. Qui és el que surt més?
Parera i Gaspar. Jo diria que Parera, Gaspar i Toni Bassas.
També és probable que Joan Gaspar s'inventi el 90% del que explica.
Sí, però està per fer monòlegs.
Sí,
està
molt bo.
Està per fer monòlegs, ja, Gaspar.
Està ara increïble.
Bueno, nois, el món s'acaba o no?
El món s'acaba.
Sí, avui, de fet, ho hem reduït a 3 notícies perquè és que n'hi ha prou amb aquestes 3.
Ja està, o sigui, hem començat l'any ja...
Perquè veieu... La primera, jo no voldria fer cap acudit, però si voleu fer algun vosaltres, us ho deixo.
si no el fas tu...
I és que sabeu que avui s'ha publicat la llista, que és en realitat un sumari judicial, no? Que estava sobre secret, no es podia saber res, i avui s'ha publicat als Estats Units, on te parlen de totes les connexions de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein és aquest milionari pedòfil que tenia una illa on muntava orgies amb menors d'edat, etc etc. Un tema molt xungo.
Menors molt menors.
Un tema molt xungo. Mm. A la llista surt Bill Clinton, el príncep Andreu, molts polítics americans, jutges, advocats, molta gent poderosa. Encara no està sencera aquesta llista perquè hi ha... O sigui, dintre de 2 mesos o 3 torna sobre un altre secret de sumari i tornem a tenir més noms.
Moltes pàgines.
Però hi ha un nom que a mi m'ha xocat.
Sí.
Quin és aquest nom?
Stephen Hawking.
No me fotis. No. Sí, no.
Però...
No.
Stephen Hawking?
Toni.
Stephen Hawking.
Tu has llegit bé? És Stephen Hawking.
Però el que coneixem...
Stephen Hawking de tota la vida...
El de casa, el Hawking?
Stephen Hawking.
El de la història del tiempo.
Aquest senyor.
El de la galla de rodes. Ai. El de la L. El de...
El dels Jocs Olímpics, que parla amb una veu robòtica.
Sí.
Aquest tio anava. M'estàs dient Toni García Ramon.
No, deixa'm un moment.
No. M'estàs dient Toni García Ramon. Un moment.
No rieu.
Que la llista de la gent que anava a les orgies...
A veure com ho dieu.
Que proposava... Amb menors d'edat, el desgraciat aquest de Jeffrey Epstein.
Diuen el sumari treu el nom de Stephen Hawking, d'acord?
Treu el nom.
Sí, posa el nom, però el nom no surt en un context d'aquest tio anava, sinó que algú l'ha acusat d'anar-hi. Òbviament, si vas a una orgia... No, deixa'm acabar.
Va.
Si hi ha una orgia i hi ha Stephen Hawking, notaries que hi ha Stephen Hawking.
No és com si hi hagués
una persona qualsevol, un tio moren.
No, perquè més estem parlant d'una persona molt intel·ligent. Bueno, vull dir que destaca
no era,
per...
No era una gran persona, tampoc et dic.
A veure, però perdona, en aquest context...
Era un gran maltractador.
Sí, però...
Maltractava a la seva cuidadora, la que es va acabar casant, separant-se de la seva dona, que el va cuidar tot el temps.
En aquest context... No, el que volia dir, sisplau, si em deixeu acabar, és que en aquest context la seva intel·ligència no és un factor.
No estava allà per ser intel·ligent.
Se m'acudeixen acudits Stephen que no Hawking, podré dir
clar,
sobre forats negres
no
i de més.
Stephen Hawking, estem fent una orgia. Pots venir?
No okay, cal.
I el tio, és que,
tot és relatiu. Hi ha un, no. Vols veure un forat negre?
A mi m'interessa molt aquest tema perquè, primer, crec que és mentida.
Tu creus que és... O sigui...
Crec que és mentida, tu, absolutament.
Absolutament.
Però l'havien de dur,
a més, no?
Hi ha motoret, eh?
Primer, aquest senyor...
A veure.
Primer, aquest senyor no el veig fent això. Segon.
Sí.
arriba allà, no? Ell.
Hola, soy Stephen Hawking.
No, arriba amb el cap així i diu, hola, què, res, què més pots fer amb una orgia si ets Stephen Hawking? Poques coses, t'ho davanto.
Equacions.
Pots dir, sí, però no a tu, perquè simplement estàs de testimoni d'alguna cosa. O sigui, no és, no. Jo crec que aquest senyor... No riguis.
No, perquè, a veure, o sigui, clar, no, és que aquesta llista pot ser que tu t'hagis creuat amb aquest...
Correcte, aquí vaig. Aquí surt un munt de gent. També surt, per exemple, David Copperfield, que a mi és un tio que sempre m'havia...
Qui,
David Copperfield, què feia?
El Mac.
Que feia desaparèixer coses.
El Mac.
Que ha desaparegut aquest Mac o no? O sigui, ara no. Encara està en actiu?
És amic del Mago Pop.
S'ha fet desaparèixer. Sí.
Se n'ha cansat.
El truco final, no?
és amic del Mago Pop. És el que va patrocinar l'entrada del Mago Pop.
El Mago Pop no surt a la llista. Ho dic per qui segur diu, també sortia el Mago Pop. Mago Pop no surt. Ja devia tenir 11 anys. El tema és que David Copperfield sí surt i a David Copperfield ningú l'ha defensat. El tema amb Stephen Hawking és que el propi Jeffrey Epstein va oferir una recompensa a qualsevol que pogués demostrar que Stephen Hawking havia anat a qualsevol d'aquestes coses. Amb la qual cosa jo em temo que és una trolejada d'algú
que
és... Algú que passava per allà i va dir jo era Stephen Hawking, lo típic, com quan dius hòstia, m'he trobat John McEnroe aquí en un bar a l'Eixample, mentida. M'entens o no? John McEnroe està a Nova York.
Clar, és a dir, que apareix en el sumari però no se sap en el context. No,
però què ha passat?
Que la gent és molt... Epstein no podrà demostrar res. Clar,
Epstein va morir a la seva cel·la, diuen que es va suïcidar, altres tenen altres teories.
Altres teories.
Va entrar
altres
teories. Stephen Hawking a la presó.
Stephen Hawking el va atropellar amb la cadira de... No.
Ui, va, home.
No, a veure, no, el que vull dir és que Stephen Hawking segurament no ho va fer, però que tota la gent que surt en aquesta llista, per culpa de les xarxes, clar, s'està convertint. Stephen Hawking és ara mateix trending topic com número 1, i la penya, òbviament, no s'ha tallat
de fer acudits
molt mal parit sobre aquest senyor.
El que sí que passa és que és veritat que el príncep Andrew...
Aquest sí.
Aquest
està ficat.
Aquest
més ha deixat anar.
Donald Trump era el gran habitual.
Que hi anava molt amb vols privats, perquè a l'illa aquesta només s'arribava amb vol privat, amb aeròdrom i de més. O sigui que hi ha molta gent en aquesta llista que és veritat que hi eren.
I també surt, està molt relacionat amb la història de John Casablancas, que sabeu que
és. El de l'agència
Elie.
Com el pare del cantant.
Sí, el pare
dels Strokes.
També, i que també, i hi ha la gran frase de Julio Iglesias que ha dit a mi en Estados Unidos la Casa Blanca que m'interessa vive en Nueva York i no en Washington.
Carai.
Que és també que John Casablancas el proveia de les models de l'agència Elite que...
El que feia, bueno, hi ha un documental sobre ell de McIntyre, que és un periodista anglès que al final la van absoldre de tot però està acusat de coses molt greus i que és el que organitzava Miss Univers. I que s'ha sortit de tot sense cap...
Sense...
Bueno, en fi, que la mostra de que el món s'acaba...
Ai, aquesta és una gran mostra.
La primera és que acusar Stephen Hawking d'anar a una orgia de menors. Em sembla ja el màxim.
Sí. Una altra història.
A veure, canviem de tema.
Ara que ve el concert, ara és això del temps d'aquest d'anar a veure els Pastorets, d'anar a veure al teatre, anar al concert d'any nou i tal.
Sí. Comprar carnellets.
I tant. Els bombons que els hi vaig portar de Bèlgica.
És veritat.
Que s'ha fotut la Mercè, no?
Home, perquè me'ls va portar pel meu aniversari.
Perdona, i no n'hi ha cap aquí de bombó.
Eren 6 només.
Zero.
Eren 6.
Però 6 collonuts, eh?
Eren 6, tio. I perquè li portaves un molt bo, molt bo.
És molt bo.
Petit, boníssim.
Sí, és que ho va dir així, eh?
Era... Amb un granet de sorra, però quin casquíssim.
Això és el que em va costar, jo.
A Brussel·les no ho vull ni imaginar.
Bueno, escolta.
Aproximadament a 4 o 5 euros al bombó.
No, què dius?
Més?
Hombre.
8 euros al bombó?
Més?
Més un exagerat,
home, va.
50 euros 6 bombó, no s'ho creu ningú.
Si
després m'ho dius.
Menys mal que la vaig robar de la botiga. Si no...
Però escolta, el Santi ha portat alguna cosa, tu no has portat res, Toni.
A què?
Home, com a detall de...
No eren, jo no hi era el teu aniversari, que vaig a celebrar.
Bueno, doncs per això mateix, si arribes avui...
El meu era el 7 de maig i tampoc vas portar res.
Et portaré, eh?
No, estava...
El 7 de maig?
7 de maig, sí.
Però si no eres col·laborador encara.
Mi... Bueno. Això no importa.
Això
és que
no importa.
A mi ningú m'ha portat res. No va aparèixer, ella va dir, té, un regal.
Estàvem dient.
Va, sí,
abans
tornem,
de tirar-nos coses a la cara. És molt lleig, això.
Sí.
Comencem l'any així, amb tanta disputa.
Sí, va.
La història està en què, quan comencen les obres de teatre, els concerts i tal, què fa la gent?
Sí. Què hauria de fer la gent?
I mira que t'ho diuen 25.000 vegades, eh? Apagueu el mòbil...
Respons al WhatsApp, nota de veu...
Això, nota de veu, eh?
Però és que el sumum ha arribat quan Andrew Scott ha explicat que va interrompre una funció de Hamlet.
Hamlet, eh? Quan estava fent el monòleg de Tobi o no Tobi.
Un tio a la platea... Obre, no el mòbil.
No, no mòbil, no.
L'ordinador.
Un portàtil.
Com? Molt bé.
Un tio obre un portàtil.
Obre el portàtil.
Això ja és el còmode, no?
I comença a contestar correus. Sí, sí. Clar, l'actor, amb les malles, la calavera, vestit de negre, amb tot això fa... Stop!
Sí. Ah, va parar la funció. Va, molt bé.
Home, entra ja.
Però el fort és que l'altre no va parar.
No va parar.
No es va donar per al·ludit, va dir, s'estan parant.
Clar, estava distret, estava distret.
Cloc, tot el teatre, i hi ha un tio, gràcies per la llum, que no veia bé.
Querido Jeff, estoy en el teatro, ha parado la función, no sé por qué. Pero lo que quería decirte...
Hay un señor con mallas negras aquí, muy raro, es que, diciendo cosas extrañas.
I diu, Andrew Scott explica, en una entrevista, que no només el tio no va parar, sinó que va seguir escrivint fins que algú li va dir, vol escolta, parar vostè d'escrivir?
No es va donar per...
I a sobre, el que va donar disculpes era el seu acompanyant.
Mare meva.
Que va dir, perdoneu,
home, per favor,
el meu amic té molta feina.
Clar.
Quina barra.
El meu amic té molta feina. T'ho imagina't que enmig de l'obra...
Qui m'importa?
Treus una tauleta...
No, és que no.
Un pernil, un ganivet, vale? Ho treus un pa i quan et diuen, dius, com m'he tenit molta gana.
No, però és que...
Vull detallar.
Però jo crec que distreu menys això.
No, a veure,
distreu menys això. Perquè el que diuen els actors és que ells veuen la llum, la llumeta del mòbil, o en aquest cas del portàtil, i els fa distreure, però tu, si et fots atallat per Nil, en silenci, no molestes a ningú, eh?
Arribarà un moment que enmig de segon moviment de la novena sinfonia de Beethoven allà a la Filarmònica de Viena, hi haurà un senyor que s'aixecarà, encendrà un campingàs, encendrà, fotrà una olla, una paella, oli, i començarà a fregir unes sardines...
Tot és horrorós, per descomptat.
Però m'ho ofereixo. Qui vol calçots? Algú vol calçots?
Vaig a fer amb crispetes.
Però, escolta, això li va passar a la Laura Pausini també fa poc. No sé si ho heu vist.
Amb un ordinador?
No, amb un noi que estava allà també en un concert i estava tot el rato amb el mòbil, i llavors la Pausini va aturar el concert i va dir...
Vamos a hacer una mini Pausini.
No, i li va fer ensenyar...
Facciamo una piccola Pausini.
Doncs després una piccola Pausini li va fer ensenyar el que estava buscant al mòbil. Ja. I estava buscant el nom de la corista, de la Pausini. Sí.
Però en els concerts, això és tan...
La gent fa servir el mòbil.
Em semblaria molt pitjor, saps, que busquessin German Porn.
No, home, clar.
Saps, quan estàs veient a Laura Pausini.
Sí, és veritat. Home, sí.
Però si estàs buscant el nom de la corista, doncs almenys has quedat captivat amb alguna cosa de l'espectacle.
És una cerca apropiada.
Sí. No, que pots entendre. Pues aquest senyor, que és un tonto de l'ama, va dir, hòstia, vaig a buscar el nom d'aquesta persona, perquè no sabia de res. Home. Que li enviaràs un DM d'Instagram. T'he vist en el concerto de Laura Pausini. Ves a la merda.
En canvi, l'altre estava amb el portàtil a un teatre a Londres, allò, tancant empreses i enviant a milers de persones a l'atur.
Potser li estava enviant el mail a la corista de Pausini.
Encara que no estava fent una conferència amb Zoom.
Ui.
Eh? Què? Me oyes?
Ah, no sé que fos.
You listen to me, sorry. Yes, I am in the theater, yes. How are you?
A no ser que fos un directiu del Barça que estigués fitxant a Vito Gocchi des del teatre.
Però com va acabar la història?
No, que el tio me'l van fer fora.
El van fer fora.
Jo imagina't a fora dient, tu vols creure aquest tio un tipàtic?
Ho fes, eh?
Home,
ara quan la gent ja entra al teatre diu, tenen wifi?
Puc treballar?
A molts teatres de Londres ja no tenen un inhibidor de senyal i ja no hi ha wifi.
Ah, sí?
Ja no hi ha. Ni wifi, ni connexió al telèfon, ni res. Si et mors allà, no s'entera ningú fins que han passat les hores de la funció.
Home, clar. És que és...
Això d'anar així.
La gent no pot estar...
Andrew ha muerto un senyor... És que s'esperi, perquè estic fent el monòleg.
No és que estigui llegint els títols, allò que fan els cines, no? Al final de la pel·li, és que aquest home és mort.
No us ha passat mai en un cinema o un teatre de... Un mèdico!
No. Ha passat a l'avió.
Ah, sí?
T'ha passat un avió?
Sí.
I què vas fer?
No, jo seguir la notícia.
Vas dir, no grite, no, hombre!
No, home, no.
Estàs llegint una novel·la!
No, jo vaig preguntar al protocol de seguir, perquè si no hi ha un metge, què fan?
Tu vas preguntar al protocol, vas aixecar. I vas dir, perdoni.
Vaig anar a hostès i dic, a veure, expliqui'm això.
Què s'ha de fer?
Amb un boli, no? Explica'm el protocol. El protocol quin és?
Exacte. Ficar
a la porta del pilot.
No, escolta'm.
Piloto, abre!
Escolta'm, llavors es veu que em va dir que sempre hi ha un metge.
Sempre hi ha un metge.
Gairebé sempre, quan ha passat, hi ha un metge.
Per obligació? O per casualitat?
No, per casualitat.
No, és, quan, bueno,
això és una mica perillós.
Quan estan veient la llista...
És una mica perillós.
Quan veuen la llista de passatgers i veuen que no hi ha un metge, surten i segresten un metge random per posar-lo... Oiga, ¿usted es médico? Sí. Se va esta noche a Budapest. Diu, pues yo he quedat a sumar amb la meva senyora. Et falta un puto metge a Budapest.
Veus un tio amb malatí i dius, no sé si vostè médico. Sí, venga, aquí.
Cap a dins.
A Vladivostok.
Escolta'm una cosa, perquè quan tu agafes i fas el check-in,
sí,
no poses usted médico.
No, no, no. No t'ho pregunten.
No. Posa. Llavors, no. Llavors pot ser però... perfectament, estadísticament, que hi hagi un valor o no hi hagi un metge.
Escolta'm, però llavors el protocol que van explicar és que és primer demanen un metge. Si no hi ha un metge, és un enfermer.
Un senyor de Tecnocassa, no?
Sí.
Hay algún
si
de
no,
Tecnocassa?
Si no...
Espera, un enfermer.
Un conductor d'ambulància.
Hi ha un notari?
un notari.
Espera't. I després...
Un enterrador.
Hi ha algú que hi ha carnallets?
No es pot parlar, eh? Un auxiliar d'infermeria.
I al final si no hi ha el malalt diu, escolta, ja m'arreglo jo.
Un salador.
No, home, no, perquè...
La senyora de fer feines de l'Hospital del Mar.
Algú ha vist sang alguna vegada?
La tripulació...
Algú porta un bisturí?
Té, la tripulació té coneixements per
sí,
poder...
Sí,
la tripulació
té coneixements, sí. A quina línia sí, viatges, tu?
Sí, sí.
Jo no deixo que em toqui...
La tripulació
té
coneixements.
Ah, sí, sí.
Els de CIGET en registre i et treuen la cartera.
Amb el que viatgeu,
no facis mal.
I els de Ryanair, mentre t'estan fent la maniobra perquè no t'ho feguis...
Perdona un moment. Hi ha una anècdota meravellosa. A Ryanair, que és... A un tio li donen...
Va, dos minuts.
A un tio li donen un infart. A Ryanair, vale? És clar. I algú, un metge li fa... la flonflonflona,
sí.
I el ressusciten, el tio.
Stay light, no?
Sí, el ressusciten.
I li cobren suplement. Sí,
no, el ressusciten, el tio...
Sí. Per haver-se mort.
I llavors el metge diu, sisplau, una beguda calenta, no? Llavors li porten una tila i el tio amb el TPU li diu, són 2,50.
No, no.
Quan el tio està al terra així. T'imagines si estan preparats? Clar que estan preparats per cobrar-te perquè t'has mort.
Perquè t'has
mort són 700 euros.
I a sobre venen loteria.
Ai, mira, jo em vaig comprar... L'altre dia amb Ryanair. Vaig comprar 5 butlletes
i no et va tocar cap.
Res. Però no vaig entendre ni el joc.
Però venen loteria d'on?
Quina classe?
Ryanair, venen loteria.
El rascar-rascar. Sí.
I et pot tocar
el cotxe, eh?
Quina classe de persona compra 5 butlletes en un avió?
Sí.
Què número ha dit jo?
Il·lusionada.
Oiga!
Bueno, va, ho hem de deixar aquí.
És divertidíssim.
Ryanair va molt borratxa dintre els avions.
Bueno...
Santi Jiménez, Toni García Ramon. Torneu dijous.
I tant.
Si voleu, sí.
Va. Vinga, no tenim temps per més. Gràcies, Jarque.
Va, fins demà.
Ens retrobem demà. Ahir.
Feu bondat, 5
de gener. Que vagi bé.
I fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús dinar amb segell de qualitat.